Salutacions, la desena edició dels Premis Ciutat de Sant Cugat es lliura en aquests moments al Teatre Auditori. Una desena d'entitats, clubs i associacions opten a un dels 5 guardons. Els candidats són l'Escola Alpina, el Club Handbol Sant Cugat, les Lectures a la Fresca, Mirasol Teatre Sant Cugat Creix, el Club Golf Sant Cugat, el Rotary Club, la Comissió de Gitanes, Mirasol Fem Ambient i la Llibreria Paideia. La cerimònia que ha arrencat a les 7 es pot seguir a www.cugat.cat. L'actualitat ens porta a altres qüestions. El govern ha acordat aquest dimarts una bateria de mesures que entraran en vigor de forma immediata per reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial. La Generalitat i els ajuntaments tindran preferència a l'hora de comprar els habitatges on s'hagin fet desnonaments quan els bancs els posin a la venda per evitar que acabin en mans d'inversors voltors. Societat Civil Catalana tornarà a demandar la retirada de l'estelada de la plaça Lluís Millet a tocar de l'estació de Sant Cugat quan comenci la campanya electoral de les municipals, anunciat aquest dimarts el vicepresident de la plataforma, el santcugatenc José Rossinyol, després d'una reunió amb l'alcaldessa Mercè Conesa, que li ha reiterat la negativa a retirar la bandera. L'app educativa Guaita Quina Tribu, creada pels estudis GKT de Sant Cugat, posa en marxa una campanya de micromecenatge a la web Tot Suma a partir de dilluns vinent per aconseguir finançament per fer la portabilitat Android, PC, Java i Unity. Aquesta aplicació infantil sobre la història de Catalunya, de moment disponible únicament a l'App Store d'Apple, està inspirada en l'obra de teatre Trifulques de la Catalana Tribu del santcugatenc Víctor Alexandre. Passem ara als esports. El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, fa costat a la carta ètica presentada per Sant Cugat Creix i assegura en unes declaracions a Cugat.cat que l'entitat comptarà amb el seu suport per consolidar la proposta. Tibau ha apuntat que es tracta d'una iniciativa molt encertada, un model pioner a Catalunya que pot ser exportable a altres zones de Catalunya.
Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat Digital 21E. Ens acompanya com sempre també a l'altra banda del micròfon el Nacho Delgado, hola. Durant el programa d'avui tractarem els temes sobre l'escletxa digital i participació i com les TIC transformen la participació ciutadana i activar els talents propis. Tenim entre nosaltres l'Emili Rodríguez, el senyor Carles Agustí i el Jordi Llonc. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E amb Júlia Areny.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Bé, doncs, com comentàvem, parlarem d'aquesta escletxa, fractura digital, que la podem entendre com una expressió que fa referència a diferències socioeconòmiques entre aquelles comunitats que tenen internet i aquelles que no, o simplement entre diferència entre els connectats i els no connectats, que ara la Miri doncs, ens farà una mica més de punts diferencials i en què més afecta això, no? L'Emili Rodríguez és enginyer de telecomunicacions i coach professional. Hola, Emili, què tal?
Hola, què tal, encantat.
Explica'ns una mica més què és aquesta escletxa, aquesta bretxa digital que li dèiem, no? I com sorgeix?
Bueno, inicialment el que es coneixia amb bretxa digital o fractura digital, no? Depèn, el nom típic, si busques al Google, que és bretxa digital, es la diferencia que hi ha entre les persones que estan connectades a internet i les que no. Llavors, això al món, doncs, ho podem veure en continents, no? Podem veure que al continent europeu, doncs, hi ha molta gent que està connectada, de fet, un 70% o més té connexió a internet, però altres continents, com són l'africà, com són l'asiàtic, doncs, no és tant. El que passa que la bretxa digital o la fractura digital no és tant tampoc ara. Per exemple, en el nostre país no és tant pel tema de connectivitat a internet o no connectivitat, sinó que es parla d'una segona fractura digital, que és la gent que sap utilitzar les noves tecnologies i les que no ho saben utilitzar. Perquè llavors què passa? Que connexió a internet tenim per molts mitjans, és a dir, les biblioteques tenen internet, cada vegada és més fàcil la connexió a internet. Crec que a Espanya són 47 milions de persones i hi ha 55 milions de línies de telèfon mòbil, vol dir que no és una cosa que falti, però és un tema de que sabem utilitzar internet o les tecnologies per fer algun benefici a la societat per, o a nosaltres mateixos. Llavors és aquí on falta una miqueta això, no?
Clar, perquè podem entendre que hi hagi gent que sí que tingui aquestes eines, doncs el millor telèfon mòbil, el millor servei telefònic, el servei d'internet, etc., però no sap
clar, segurament utilitza el WhatsApp, utilitza el Candy Crush, jugar a un altre joc, però realment el millor sap fer un currículum, posar-lo online, utilitzar les xarxes socials però per alguna cosa més que posar la barbacoa o posar l'última sortida dels fets, sinó potser utilitzar una pime, una empresa, utilitzar-ho de forma professional per arribar a la seva audiència. O algo tan simple que sembla molt, molt de calaix, que és tenir una web per un professional per explicar els propis serveis, pues no totes les webs són adaptables a mòbil o moltes empreses no tenen una web a lo millor de fa 10 anys o fa 8 o fa 7.
De fet, em sembla que no fa massa va sortir un document d'Europa explicant que un 47% d'empreses europees encara no tenien pàgina web.
Clar. I bueno, doncs tot això, diguem que els mitjans els tenen, perquè comprar-se un ordinador s'ho poden comprar o a lo millor poden fer formacions, però les circumstàncies, o a vegades passa que, bueno, poden passar diverses coses. Una, que, per exemple, la gent té por a les tecnologies. I a lo millor també pot pensar que, bueno, allò no és per mi, o fins i tot pot pensar que és una pèrdua de temps, o, ostres, ara prendré aquesta cosa nova. Si jo ja faig d'una manera que m'ha funcionat tota la vida, doncs m'ha de continuar funcionant. Clar. I no se'n donen compte que la societat està canviant, i si la societat està canviant, doncs el que toca és reinventar-nos. I què passa? Que quan la competència es reinventa i nosaltres no ens reinventem, és quan
ens quedem enrere. Llavors parlem d'un fenomen multifactorial?
Sí, perquè es pot trobar per molts factors. Es pot trobar econòmic, sí que hi ha una... De fet, mira, a Espanya llegia que era, em sembla que un 70 i poc té connexió a internet. Per tant, hi ha un 20% de persones, però que pot ser per molts factors. Pot ser perquè siguin gent gran d'una altra generació. A mi, els avis doncs ja no tenen aquesta necessitat perquè mai ho han fet i tampoc ho tenen. Potser sí que hi ha gent que econòmicament no pot permetre's tenir una DSL o tenir, i segur que hi ha, perquè les circumstàncies de cadascú són molt variables, o tenir un telèfon mòbil amb connexió a internet. Però també hi ha una gran part doncs, que té tots aquests mitjans, però en canvi no sap utilitzar les noves tecnologies, no?
A mi un dels dubtes que em sorgeix, que moltes vegades et diu, doncs amb el Facebook o en general les noves tecnologies,
sí,
ens uneixen, no? Però també ens separen. O no? Perquè amb aquesta doble vessant que m'estaves dient tu ara mateix, no? Aquells que hi poden accedir, aquells no, es crea una barrera entre aquells que poden i aquells que no. I aquells que no estan dins, els se separes.
També hi ha un tema de no poder i de no tenir l'interès per voler estar. Quan una empresa que té els mitjans decideix no estar, o una persona que pot accedir a internet per un servei públic i no vol estar, també és una decisió pròpia. També pot decidir, és que no vull estar, és que no m'interessa, o no em cal. Per tant, a vegades les persones decidim pues, que no volem estar amb aquest sistema perquè no ens aporta res. I a vegades són les circumstàncies que m'agradaria estar, però, ostres, pues, no he descobert que realment puc fer totes aquestes coses, i com que no sé que puc fer aquestes coses, pues, no em ve la necessitat. Però si algú m'expliqués que es poden fer totes aquestes coses i que puc, per exemple, doncs, tinc família a l'estranger, ostres, i puc, fa uns anys doncs, què passava fa 40 anys? Que ens escrivíem cartes i arribava una carta cada tant, la llegíem, després la línia telefònica es va baratir una mica i podíem fer conferències, però és que ara mitjançant internet doncs podem tenir parlar de menjador a menjador des de Xile o des d'Equador a la casa nostra i amb altra definició, i potser no ens cal un equipament molt car perquè la tecnologia s'ha baratit. Per tant, el que ens cal potser, on s'ha d'establir, és anar al coneixement. És anar a conèixer totes les coses que podem fer perquè les persones decidim si allò ens interessa o no.
Llavors, no parlem també d'un problema més d'arrel? És a dir, existeix desigualtat d'informació?
Això sí.
Digues-me.
Existeix un problema de que a vegades les persones no se n'adonen que les coses estan canviant. Si jo vull buscar una feina, soc una persona que em trobo a l'atur o vull reinventar-me, canviar de feina, pues, al millor ja no funciona el currículum de paper. I el que haig de fer és estar en una xarxa social tipus LinkedIn o fer-me un videocurrículum
o fer-me un portfoli
o fer-me un blog per jo donar-me a conèixer que sóc un expert d'aquell tema o fer-me una web, o estar a les xarxes socials en general i expressar, fer una mica de networking a través d'allà. És a dir, les coses estan canviant i algú me les has d'explicar. O jo interessar-me molt perquè això, doncs, esbrinar-ho, o si no, bueno, doncs és una mica les institucions o qui calgui, no?
Llavors, fent una mica de reflexió, mm-hmm. ens trobem davant d'una incisió, podríem dir geogràfica o econòmica, que impedeix que els usuaris interactuïn de la mateixa manera amb les diferents tecnologies?
Bé, si mirem països, evidentment que sí. És a dir, la gent que viu en països subdesenvolupats, doncs té aquest problema, que evidentment aquí nosaltres, si vivim, per exemple, en una zona rural, doncs algú pot decidir, doncs dir, mira, no m'arriba la DSL, doncs em poso una connexió via satèl·lit. I en canvi algú que no arribi la DSL a un país d'Àfrica no pot decidir això perquè no s'ho pot permetre. Tampoc es podrà permetre, potser, doncs, contractar una simple DSL. O la DSL que li arribarà serà de tan poca velocitat que moltes coses no podrà accedir. Llavors sí que, geogràficament sí que existeixen unes desigualtats. Però penso que aquí, a lo que és Europa, tenim molta sort. Perquè vivim en un continent del primer món i, per tant, tenim aquest avantatge, no?
Tenim un vídeo que m'agradaria molt que escoltéssiu, que parlarà del següent tema que escoltarem ara. Nacho, si ens el poses, endavant.
A veces todos no son realmente todos. Es como cuando decimos todos en el internet. Porque la verdad es que por cada persona que puede estar conectada, hay dos que no pueden. Ese todos es todavía menos real. En algunos lugares ese todos es uno cada mil, en otros uno cada 10,000 y en otros lugares nadie tiene internet. Pero si hubiera una forma de iluminar el mundo entero y que todas las personas pudieran acceder a toda la información del mundo... Bueno, aunque hoy en día uno de cada tres niños no tiene acceso a una escuela secundaria, esta podría llegar a todos. En lugares donde hay pocos médicos, todos podrían recibir la ayuda de médicos de otros lugares. Los agricultores de todo el mundo recibirían mejores datos del tiempo y todos tendrían una cosecha más productiva. Y como las pequeñas empresas que están en internet crecen al doble de velocidad, todos podrían beneficiarse del progreso. Pero ¿cómo hacemos para que todos puedan acceder a internet? Tal vez la respuesta se encuentre al mirar hacia nuevos horizontes. O al cielo, y probamos algo diferente. Por ejemplo, globos. Sí, eso mismo, globos. Porque si usamos globos, llevar internet a todos es más rápido, más fácil y menos costoso que llevar internet solo a algunos pocos. Por eso vamos a intentarlo. Y por eso tenemos esperanzas de que pronto todos sean realmente todos.
Bé, diguem-ne que Google vol lluitar contra l'escletxa digital aquesta de la que parlàvem i vol entrar al negoci de proveïdors d'internet. Ho fa d'una manera espectacular, Google ja sabem, no? com és, amb un projecte que sorgeix de laboratori on han sorgit les ulleres, les Google Glass, o el vehicle de conducció automàtica, diguem-ne. Google Loon és el nou projecte de Google que vol donar doncs, aquesta cobertura d'internet a les zones més remotes del planeta. Normalment, si no m'equivoco, aquestes zones ja tenen accés a internet doncs, mitjançant connexió satèl·lit, etc., però aquesta connexió és molt cara. Google ho vol fer reduint despeses i d'una forma molt curiosa, que és, com deia el vídeo, amb globus d'heli. Coneixes aquest projecte, Emili?
Sí, una miqueta.
Creus que pot ser viable i, el més important, pot ser efectiu?
Bueno, explico si de cas una miqueta també amb més detall als oients al projecte. Bé, resulta que Google va pensar de dir, bueno, hem de repartir internet d'alguna manera. També és una cosa molt xula a nivell de la idea, no? Perquè dius, ostres, una cosa que és interessant per tots, doncs intentar arribar a un públic doncs que sigui el màxim possible. També penso que potser això li tocaria fer a la UNESCO o a la ONU, si creiem que és un dret fonamental de les persones. Però bé, deixar a banda això, pues, el que fan és que es llancen uns globus a l'estratosfera, que l'estratosfera, per el que sent, sembla que són uns 22 quilòmetres d'alçada, on allà no passen els avions. Per tant, els globus no és possible que xoquin en cap avió. Es llancen molts globus, arriben fins a aquesta alçada, i nosaltres, o Google, des d'una estació base, que està a la Terra, enviar la senyal d'internet a un globo. Aquesta senyal d'internet que diu el globo es distribueix per tots els globus que estan a una certa proximitat. Aquests globus duran 130 dies a l'aire. Quan acaben aquests 130 dies, cauen. I aquests globus, què passa? Com que a l'estant i no tenen motor, doncs es van movent pel vent. Doncs mitjançant uns algoritmes matemàtics, uns programes que col·loquen a la gent de Google, poden determinar que si baixen alçada i pugen, doncs es poden moure. La idea és que des de dalt envia una senyal, diguem que wifi o de 3G, similar a 3G, i que permeti que la gent des dels seus telèfons mòbils pugui agafar aquesta senyal des del globo. També des de les cases, el que hi ha és... Això s'han fet proves pilot, això s'haurà de veure si això pot funcionar. Han fet proves pilot de posar uns globus, es posen com unes antenes tipus globus, que permeten agafar aquest tipus de freqüències que arriben des d'allà. I llavors ho transmeten a l'edifici mitjançant wifi o altres sistemes.
Però, perdona, i si cau el globo perquè ja en va 730 dies, què passa?
Pues si cau el globo, és que cau, és que de fet cau, i el que passa que llavors cau d'una manera programada en un lloc que ells determinen o que més o menys poden determinar i després el van a recollir. Per tant, la feina després és de tornar-lo a inflar i tornar-lo a llançar. I jo estic mirant una miqueta, perquè m'agraden aquests temes, i altres projectes que també està, perquè també està posat Facebook amb aquestes coses. El senyor de Facebook també té un altre projecte, que resulta ser que és el mateix que amb els globus, hi ha uns avions, uns drons, això que està tan de moda, que són aquests avions teledirigits.
Uh-huh. N'hem parlat en el programa.
Ah, doncs hi ha uns drons que, diguem que s'alimenten mitjançant plaques solars. Aquests globus també s'alimenten amb plaques solars. Però la diferència amb els globus és que la durada d'aquests avions pot ser de 5 anys o 6 anys volant. Per tant, el que fa és que faria la mateixa idea, estaria repetint una senyal cap a baix, cap a l'espai de baix. El que passa que la durada seria molt més llarga. Per tant, no hi hauria aquesta imprevisió de dir que cada 130 dies tinc que dependre dels globus tornar-los a pujar.
Ja parlant una mica més, perdona, en matèria,
sí.
Creus que seria la solució per disminuir aquesta fractura digital?
Si parlem de la solució de fractura digital a nivell de països que no arriben, pot ser una solució, però n'hi ha més. Hem parlat, Google és que sembla que està treballant per dues bandes. Hi ha la banda, hi ha el cantó del tema d'això, d'aquests globus, però alhora està intentant comprar una empresa de satèl·lits.
No para.
No, hi ha molts diners aquí. Llavors està intentant comprar una empresa de satèl·lits per poder fer la mateixa circumstància, però a nivell de satèl·lits de baixa alçada, perquè ens arribi la senyal i també per mitjançant wifi podem captar-la. ¿Vale? Per tant, penso que està explorant diverses possibilitats. La idea, en general, és de poder distribuir una senyal gratuïta a tot el món d'internet. I fins i tot et diria que hi ha un altre projecte, també, llavors hi ha molt diferent. És un projecte que es diu Outernet. Que Outernet, diguem que és... coneixem tots la ona curta, que durant molt de temps, gràcies a això, doncs molts països que no tenien la capacitat de rebre emissions locals, doncs que fossin lliures o que estiguessin a dictadures, doncs això podien arribar a rebre, doncs, jo què sé, el servei de la BBC o altres serveis universals, no?, de ràdio. Doncs el que volen fer una selecció d'internet i mitjançant uns petits gadgets que venen a un preu molt econòmic, doncs poder rebre doncs, com una selecció d'internet i baixar-te aquestes dades. I aquestes dades s'emetrien per ràdio. I bueno, també és un altre projecte doncs, d'internet lliure per a aquests països que no poden accedir a la informació, doncs d'una internet actualitzada, però en aquest cas no seria bidireccional, sinó que jo podia demanar una pàgina web i que em baixés, sinó que em vindrien tota una selecció de continguts. Però potser ja és molt per la gent que no té accés a la informació.
Llavors, ja per acabar, ja no parlem de que si ara no volguessin no seria perquè no poden, sinó perquè aquella que parlàvem abans de la segona, no? Mm-hmm. Que és que la gent que no vol posar-s'hi...
Evidentment, depèn d'on estem. Si estem en un país subdesarrollat, és la primera. És a dir, ostres, és que no tinc prioritats. Primer tinc que menjar, primer tinc que l'educació, tinc que fer la sanitat. Però en el nostre país, si no tenim aquesta problemàtica, que segur que hi ha gent que la té, Doncs sí que és una decisió personal, perquè a l'escola tenim internet. De fet, les generacions que acorden ara, les noves generacions doncs, tenen un domini de les tablets, dels smartphones, de totes les xarxes socials molt gran. Ara, utilitzaran, quan siguin més grans, una forma per beneficiar-se a ells o a la societat? És això el que
ja anirem veient. Ja ho veurem. Bé, gràcies, moltes gràcies, Emili.
A tu.
Hem parlat amb Emili Rodríguez, és enginyer de telecomunicacions i coaching tecnològic, que ens ha acompanyat i que ens seguirà també amb el debat. A la propera secció parlarem de la e-participació i com les TIC transformen la participació per dos ciutadana amb el senyor Carles Agustí, secretari general de l'OIDP i comissionat de participació ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Bé, doncs, en la segona secció d'avui parlarem de la e-participació i com les TIC transformen la participació ciutadana. Permeteu-me que, per introduir el tema, us comenti una anècdota de l'Einstein, que jo crec que és molt interessant que l'escoltem, que diu: diuen que el professor assistent de l'Einstein, en la seva època de professor a Princeton, va anar-lo a visitar perquè li donés els enunciats dels exàmens que havia de posar als alumnes. Einstein li va lliurar un paper i l'estudiant li va respondre preocupat: professor Einstein, jo no sé si li deia professor, però això queda molt bé. Professor Einstein, aquest programa és el mateix del trimestre passat? I ell li diu: i quin és el problema? Sí que ho és, va respondre l'Einstein en to divertit. Bé, va indicar el professor una mica sorprès. Perdó. Ah, sí, el professor. Són les mateixes preguntes. I efectivament, ell li contesta: són les mateixes preguntes, però les respostes són diferents. Bé. Jo crec que és una forma de dir-te, i el que intentem transmetre amb això, i que a mi m'agradaria que reflexionéssim, és que hi ha cada vegada les mateixes preguntes, també aplicades a la participació ciutadana, però les respostes són diferents. Podríem dir, a moda més de reflexió, que els nostres polítics, quan es fiquen en el món aquest de les noves tecnologies, s'assemblen molt a aquest professor assistent, que creu que la introducció de les TIC en els processos de participació, no, això que dèiem de la e-participació, no significa crear un nou tipus de participació, sinó simplement més participació. A més, segurament fa molts anys que ens imaginàvem com seria el futur, i ara en aquell futur que ens imaginàvem és on hi som ara, que dius, escolta'm, d'aquí uns anys serem així, serem tindrem tal, hi ha internet de les coses, que dèiem l'altre programa, no? Ens acompanya el senyor Carles Agustí, que ell és secretari general de l'OIDP, que és l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa, i comissionat de participació ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Hola, Carles.
Hola.
Estem parlant, doncs, de complexos projectes tecnològics, de com això està afectant, com el famós plebiscit aquest que dèiem, en què els ciutadans d'un país del futur s'aixecaran cada dia i després d'esmorzar i abans de marxar a treballar es miraran breument un terminal, una tauleta, un ordinador, el que sigui, en què votaran sobre diversos temes de política local i nacional?
Bé, jo crec que la participació digital o electrònica, amb tot el que has comentat, efectivament és més participació i més àgil. És més participació perquè arribes a molta més gent. Amb això sempre cal fer una prèvia, que a mi m'agrada fer, que és destacar, seguint destacant, la participació presencial com la més qualitativa. Que no, la tendència a només fer participació digital no és bona, és un complement. La participació presencial, o sigui, el cara a cara, ciutadà, govern, ciutadà, polític, sempre segueix sent i seguirà sent la participació ciutadana més qualitativa. Dit això, gràcies a la revolució digital, gràcies a la e-participació, arribem a moltíssima més gent. El percentatge de ciutadans que assisteixen a òrgans de participació municipals presencials doncs és baix. L'hem d'augmentar entre tots, però entre els que no ho coneixen, els que no poden, el que no és la seva prioritat, és baix. La participació electrònica ens permet ampliar moltíssim aquest percentatge. I després, com comentàvem, i responent una mica al que deies, agilitat. A Barcelona, a l'OIDP també fem servir un lema que és el de votar cada dia. Construïm una nova societat, més democràtica, responent a uns canvis que demana la societat, en la qual una de les explicacions seria que estem passant de votar cada 4 anys a votar cada dia. I ho has dit tu en la mateixa pregunta, no? Evidentment és un votar cada dia simbòlic, el votar de cada 4 anys de la urna segueix sent el mateix, però un votar cada dia vol dir que, sobretot gràcies a les noves tecnologies, tenim eines per pronunciar-nos, per influir, per, entre cometes, votar cada dia i participar permanentment en les decisions polítiques de la nostra ciutat o d'on sigui, país on sigui.
O sigui, la percepció aquesta que es té de que en realitat els polítics només volen que sigui més ràpid i eficient, no és només això, sinó que realment també volen que arribi a ser un procés diari de votació participativa?
Evidentment, jo no sé si tots els polítics, jo sí. Allà on tinc responsabilitats polítiques, sí, intentem fer aquest canvi. Un canvi que en diem també de governar per les persones, a governar amb les persones, per tant, implicant-les, donant-los eines i canals perquè puguin expressar-se en la línia que tu comentaves ara.
Llavors ens imaginem dintre d'uns anys, llevant-nos pel matí, obrir la tablet i dir, vinga, avui vaig a votar això, 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 això.
Seria bo, eh? No sé si arribarem a votar exactament cada dia 5 o 6 coses, però sí opinar, aquest votar simbòlic que jo deia abans de cada dia. Un tuit pot generar una opinió molt important. Insisteixo que aquí hi ha molt debat en el món de la participació. La participació presencial segueix sent la més qualitativa, això està fora de tot dubte. Però un tuit ben posat, ben pensat i ben llançat pot generar una autèntica onada d'opinió i influir moltíssim. O, evidentment, un post, qualsevol eina tecnològica, no? Per tant, no sé si arribem a votar exactament cada dia en el sentit de la paraula en majúscules de votar, però sí influir. I votar, evidentment, també molt més del que estem acostumats ara, no? El sistema de Suïssa, que cada 3 mesos tenen diverses votacions, hi ha un diumenge que tenen diverses votacions sobre temes diversos, i són també, es pot ser presencial, però és digital també, no? Per tant, aquí ja ho tens més a prop, a Suïssa, que coneixem, ja sabem tots que és un model molt avançat en aquest sentit.
Ara que treus aquest tema de Suïssa, això de votar cada X temps a tal lloc, no creus que fins a cert punt és massa? Referint-me també a que tu al final, quan votes a una persona i esculls una persona, ho fas perquè sigui el teu representant. I per tu dir-li, escolta'm, a tal dia, a tal hora, el container del carrer Major ha d'estar fora i que ho faci el propi representant i que no ho hagis de votar. No serà passar-nos a l'extrem, sigui participatiu online, presencial, etc.
Bé, a veure, jo crec que hi ha molt recorregut fins a arribar a l'altre extrem. Encara estem en un model de societat en què un gruix important de la gent només participa cada 4 anys. Per tant, fins a arribar a l'altre extrem, que potser sí que tindries raó o no ho sé, ens queda moltíssim recorregut, un bon tros del qual segur que l'hem de fer. No només perquè és el que ens demana la gent, sinó perquè determinades maneres de fer política és molt evident, i ho tenim al carrer, ho tenim a l'opinió pública, ho tenim a tot arreu, que s'han esgotat. I hem d'anar cap a noves formes, parlàvem abans, governar amb les persones, implicar el ciutadà, utilitzar tots aquests canals també digitals per poder participar. Per tant, una part d'aquest recorregut, sense arribar a l'extrem, si em permets exagerat que posaves, l'hem de fer segur.
Llavors, això explica una mica què és la e-participació, no sé si vols afegir una cosa, alguna cosa més, però jo em referia també una mica anant més enllà, de veure, per exemple, un meeting via streaming, o en comptes de qualsevol meeting així, o presentació de campanya, finalització de campanya, etc., veure-les d'una altra forma que no sigui presencial.
Sí, sí, i no, exemples més propers, comissions d'un ajuntament, plenaris d'un ajuntament, consells de barri, això doncs s'està estenent, a Barcelona ho estem fent, però no és l'únic lloc, el que es poden veure per streaming, alhora que per les xarxes socials pots comentar-ho. Insistir, ho he dit ja 2 vegades, ho dic una tercera, que la presencial és la més recomanable, o sigui, si algú té ganes d'exposar un tema o porta un tema amb una idea d'un barri, d'un carrer, del que sigui, el més recomanable sempre serà assistir presencialment al cara a cara del Consell de Barri, del que sigui, que es celebra. Ara, si no tens temps, pel que sigui, si t'és més fàcil, tu pots fer-ho via digital. Cada vegada hi ha més canals per poder-ho fer i des de les administracions públiques cada vegada tendim a equiparar més, si és que no està equiparat ja una intervenció digital, que una instància entrada per no sé quina oficina d'atenció al ciutadà o una intervenció en un consell de barri.
De fet, això em recorda molt, per exemple, ja que parles de l'Ajuntament de Barcelona, el Twitter del Trias o els hashtags aquests de Trias respon, Trias tal. Això és totalment participació directa del ciutadà i més del jove, que aquest és el principal problema, no? Que ens trobem que els joves estan una mica fora, doncs de posar-los dins. Llavors, a part d'aquesta que hem parlat de Twitter, quines eines tenim de participació, tant individual com conjunta, amb la introducció de les TIC?
Jo crec que n'hi ha moltes, la veritat és que n'hi ha moltíssimes, perquè cada xarxa social té les seves. A veure, jo per destacar-te'n una, espais de coinnovació, espais de cocreació, que se'n diu cocreació, coinnovació, en els quals l'administració pública, o l'interessat, o una empresa, pot ser qui sigui, avança sobre un tema conjuntament, de manera digital, amb els propis ciutadans, Per exemple, que posen exemples que fem servir a Barcelona, sobre el soroll, per exemple. El soroll és un dels principals problemes en alguns districtes i barris de Barcelona, especialment arrel de la llei del tabac, que fa que molta gent que abans doncs, fumava dins, ho fa fora, genera soroll en espais on no hi havia soroll, i tu preguntes als propis ciutadans quines idees o mesures tenen per erradicar o disminuir el problema del soroll. Hi ha espais concrets de coinnovació, de cocreació, hi ha molts diversos, es comparteixen les solucions entre el govern i entre els propis ciutadans. I allà arriben molts projectes dels quals molts et donen idees o directament apliques aquells projectes. Inclús alguns acaben potser no sent aplicables des de l'administració pública, però sí que acaben podent-se desenvolupar com a models de negoci, també.
Llavors, ja parlem directament d'una necessitat, no?, de crear aquesta cultura més horitzontal i de comunicació entre ciutadà i representant. No és només allò que ho vegis, sinó jo volia referir-me més a... No és només ideològic, no? O sigui, parlem de cultural, emocional, necessari...
És un sí o sí, Aquest canvi no és negociable. Jo crec que al final es tracta de que l'administració ha de proporcionar als ciutadans tots els canals que siguin necessaris perquè puguin expressar-se. Aquí, per exemple, tenim el canal associatiu, doncs les associacions que es mouen, que s'organitzen, que sempre tenen una veu molt dia a dia amb l'administració, la participació presencial, que ja n'hem fet menció, consells de barri, plenaris, etc., la participació digital, o un tema que comentàveu en la secció d'abans, que és la fractura digital. O sigui, ciutadans que no estan ni al primer grup, ni al segon, ni al tercer. Aquests sempre s'han de tenir absolutament en compte. Per diversos factors, té un punt de facilitat de geolocalització. Normalment ve lligat, pel que tenim estudiant nosaltres, a un factor de pobresa i un factor de tercera edat. O hi ha molt de pobresa o hi ha molt de tercera edat. Per tant, et permet geolocalitzar d'una certa manera i anar-hi. Realment aquest públic o hi vas, també amb mètodes tecnològics, tablets, el que sigui, o difícilment recollir aquella opinió. Però al final que tota la població tingui el seu canal amb el qual se senti més còmode.
Si no m'equivoco, teniu un esdeveniment a Madrid d'aquí poc, de l'OIDP. Si ens l'expliques una mica, serà interessant.
Sí, tenim el congrés anual. L'OIDP és l'Organització Internacional de Participació Ciutadana. Té 700 membres, la gran majoria ciutats, però també algunes universitats i centres d'estudi. Sant Cugat en forma part. La seu mundial de l'OIDP la tenim a Barcelona i la presidència anual és rotatòria, dura un any, i bàsicament la presidència organitza el Congrés Internacional de l'OIDP. Aquest any la presidència la té Madrid, per tant el Congrés és a Madrid. És de fet una oportunitat per qui ens estigui sentint, els municipis o interessats que ens estiguin sentint de poder-hi assistir, perquè ho tenim a prop. L'any passat va ser Brasil, l'altre Portugal, vull dir, va canviant, aquesta vegada és a Madrid. És el congrés, com deia, anual, dura 3 dies, 24, 25 i 26 de març, i allà es debat tot sobre participació ciutadana en sentit ample. Parlem de governs oberts, parlem de pressupostos participatius, parlem, evidentment, d'administració electrònica i, en definitiva, d'aquest canvi que hi ha a nivell mundial en la relació entre la política i l'administració i els ciutadans i ciutadanes.
De fet, has dit una paraula clau, que és govern obert.
Sí.
De què tracta exactament?
Govern obert és la conjunció en una sola estratègia de participació ciutadana, dades obertes i transparència, i de manera transversal a tot el govern. És una experiència estesa a tot el món, molt teoritzada, que el propi Barack Obama va ser un dels impulsors, que Barcelona fa un any que hem llançat, i destacar, per mi, la paraula clau de tot això, a part de govern obert en si i de les tres potes, open data, transparència i participació ciutadana, és transversalitat. S'ho ha de creure tot el govern i ha d'afectar a tota l'administració i a tot el govern que l'està aplicant. Si no, serà una simple experiència d'una àrea de govern, amb una web o el que sigui molt xulo, però que no incideix en un canvi global. És transversal a tot el govern i, si m'apures, també a la societat, que també ha de fer un canvi. Si posem les eines perquè la gent voti o participi cada dia, entre cometes, com deia, la gent ho ha de fer. Si la gent no ho fa, la gent també està tenint un problema, no només l'administració i la política, com és fàcil i s'acostuma a dir.
Moltíssimes gràcies, Carles, molt interessant.
A vosaltres.
Ha estat amb nosaltres el Carles Agustill, secretari general de l'OIDP, com ens ha comentat i ens ha explicat ara, i comissionat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. A la següent secció del nostre programa d'avui parlarem sobre com activar els nostres propis talents, i estarà amb nosaltres el Jordi Llong, que és el nostre col·laborador habitual sobre aquests temes, CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu, etc, etc. Moltes gràcies a tots i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@filmgroup.es.
Coaching en diferents àmbits: el personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Bé, doncs, parlem ara d'activar els propis talents. És amb nosaltres el Jordi Llong, com he dit abans, col·laborador habitual d'aquesta secció, que és CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu de multinacional, formador, conferenciant. Jo crec que infinits adjectius bons que podríem parlar-ne, molts talents, que ara encararem cap aquí. Jordi, una pregunta que jo crec que ha anat més o menys sortint fins ara. Amb el talent es neix o s'adquireix? O, t'afegiu una altra, és qüestió d'insistència?
El primer, hola Júlia i hola a tots. Bé, aquesta és l'eterna pregunta, no? Tots sempre ens preguntem si s'hi neix o s'adquireix, no? I jo crec que és aquell rebuscar el ser humà que vol al final pensar que el destí existeix, i el qual el fa treballar menys, no? Perquè al final és si ja estic predestinat a tenir talent o no, no? El talent no deixa de ser un conjunt d'habilitats, competències, fortaleses que es creen durant el temps, eh? I al final és un mecanisme del nostre cervell que interconnexiona part dels mils de milions, cents de mils de milions de neurones que tenim, vale? I va creant un talent. Per tant, ni el talent ni gairebé res, vale? Si neix, es practica, vale? I es fa i es crea basat en el treball i amb la pràctica, no? Si és veritat, que m'agradaria comentar una cosa que diu l'Emili, no? Que seria injust dir que això és així i que el que treballa aconsegueix molt talent, no? També és veritat que depèn d'on nasquem, d'on naixem, perdó, no? Si neixes en un lloc on la teva màxima preocupació és aconseguir aigua, aconseguir menjar, tens poques probabilitats de poder desenvolupar talents, perquè al final el que tens és que desenvolupar possibilitats de viure, no? I és veritat que el lloc on neixes marca. Però bueno, ningú que neix predestinat ni a ser talentós, ni a ser líder, ni a ser res. Al final és un tema de crear aquestes habilitats. Es creen amb el temps.
Et porto una faula.
Que raro.
Les faig només
aviam,
per tu.
Aviam.
Te la llegeixo, diu. Fa molt temps, dos agricultors anaven caminant per un mercat quan es van aturar davant del lloc d'un venedor de llavors. Sorpresos per unes llavors que mai havien vist. Mercader, quines llavors són aquestes? Va preguntar un d'ells. Són llavors de bambú, venen d'Orient i són unes llavors molt especials. I per què són tan especials? Si us les emporteu i les planteu, sabreu per què. Només necessiten aigua i abonament. Així, els agricultors, moguts per la curiositat, van comprar diverses llavors d'aquesta estranya planta, anomenada bambú. Després de la tornada a les seves terres, els agricultors van plantar aquestes llavors i van començar a regar-les i abonar-les, tal com els havia dit el mercader. Passat un temps, les plantes no germinaven, mentre que la resta dels cultius seguien creixent i donant fruits. Un dels agricultors li va dir a l'altre: "Aquell vell mercader ens va enganyar amb les llavors. D'aquestes llavors mai ens sortirà res." I va decidir deixar de regar-les i abonar-les. L'altre va decidir seguir cultivant les llavors. Seguia passant el temps i les llavors no germinaven. Fins que un bon dia, quan l'agricultor estava a punt de deixar de conrear-les, es va sorprendre en trobar-se que el bambú havia crescut. I no només això, sinó que les plantes van aconseguir una alçada de 30 metres en tan sols 6 setmanes. Com era possible que el bambú hagués trigat 7 anys a germinar i en només 6 setmanes hagués aconseguit una certa mida? Molt senzill. Durant aquests 7 anys d'aparent inactivitat, el bambú estava generant un complex sistema d'arrels que li permetien sostenir el creixement que tindria després la planta. Bueno, aquesta la sabies?
Pues has de dir que aquesta vegada m'ha sorprès, a més de veritat. No, no la sabia, ho reconec.
Estic fascinada, és sempre sorprenent.
Sí, perquè hi havia gent esperant que me'n digués una que no coneixia. No, no la coneixia, però em sembla molt interessant. Enllaça una mica amb el que dèiem, no? Al final, aquesta complexa red d'arrels de la que parles i de temps que necessitava el bambú per crear tot el microclima que necessitava per créixer, és el mateix que parlàvem del talent, no? Al final, el talent necessita un microclima, necessita una red d'arrels, parlàvem de sistemes neuronals, no?, d'interconnexions, de neuropèptids, d'una sèrie de condicionants que necessiten temps. Aquí acaben passant dues coses, no? Una és el que rendeix i no li dona temps, i creu que no té cap talent, i és més fàcil pensar que viu sense cap talent. Socialment, de vegades, també es talla molt el talent, i crec que tindrem ocasió de parlar-ne també, no? Perquè de vegades el talent no va tan encaminat a allò que pensem que ens donarà mèrits de vida, sinó intentem encarrilar els nostres fills i la societat a lo que produeix, a lo que és ràpid, no? I no a lo que és satisfactori. I, evidentment, no deixem que aquestes arrels són aquests agricultors que van deixar-lo i va morir, com és lògic, efectivament. Per això és escàs, perquè necessita paciència.
Clar, i a partir d'aquí, això que dius, no?, paciència, com els descobrim? Per què m'ha d'interessar? Ve d'un viatge interior, per dir-ho d'una manera, o...
Pues mira, jo vinc de Madrid a donar un curs sobre això, és curiós, no sabia que anàvem per aquí, però... de nous emprenedors, vale? Parlàvem, no?, de com es crea un projecte, no? Solem crear els projectes de fora cap endins, esteu d'acord? Al final és busco alguna cosa que m'agrada i intento adaptar-ho a mi, no? Quan els projectes haurien de néixer de dintre cap enfora, no? Haurien de ser part del teu ADN, no? I néixer de part d'un crisol de bon neix, que és el que a tu t'agrada, i a partir d'aquí crear-lo, no? Per tant, clar, quan el crees des d'aquí és quan hi ha passió, dedicació... i home, ets més capaç de fer allò que t'agrada, no? És a dir, fa un programa per parlar de Goleman, no?, i del concepte de fluir, no?, de com ell parla de que si un pintor és capaç de pintar un quadre i només pensa en pintar, farà una gran obra. Si pensa en més coses de com ho vendré, etc, acaba fent una obra mediocre, perquè ell no és capaç de fluir, perquè el seu talent és pintar, no és un altre.
Perdona, però vaig dir una cosa que em dona la sensació, eh? Parles com si el talent ens donés tot per les eines, totes les eines per aconseguir allò que volem. No hi afecten altres coses, diguem, sociodemogràfiques o socioeconòmiques, etc., com circumstàncies personals, socials, econòmiques, no?
Només hi afecta una cosa. Saps el que és el talent? La inspiració posada en acció. És a dir, el talent sense acció no serveix per res. Vale? Per tant, és clar que hi ha altres condicionants. Tu pots néixer amb un talent enorme, vale? I abans ho dèiem, la pròpia societat, els teus pares, el teu entorn, vale? Privar-te. Talent tard o d'hora surt. El que has de tenir és el valor per posar-lo en acció, fer allò que el cor et diu i allò que creus que pots fer i que saps fer, no? I clar, hi ha condicionants com amb tot. És que si fos fàcil, tots estaríem desenvolupant un talent enorme, no? Perquè tots en tenim talent per alguna cosa, no? Has nombrat Einstein abans, no? I Einstein deia que tots tenim els nostres talents i les nostres armes, però si demanes un peix que pugi un arbre, sempre serà un inútil.
Aquesta era la frase estel·lar d'un programa, eh?
Però és que és una realitat, perquè encaixa avui amb això. Al final tu pots tenir un talent, però si te'n porten cap a un altre camí, bueno, serà difícil, no?
Llavors, com ho fas? Com treus aquest? Com ho fas aflorir?
Al final és deixant-te fluir, deixant-te portar, deixant veure què és allò que et porta passió i convencent, vale, a les persones que estan al teu costat i que t'han d'ajudar. I perquè quan ets jove també necessites la comprensió. Veuràs, no fa gaire vaig estar en una escola que feien a l'Open Day, vale, cada any hi vaig, que són joves que volen estudiar fotografia i pintura. I és curiós, encara avui en dia has de fer una xerrada per convèncer els pares, no?, que l'important no és tant a què es dediquen, sinó que siguin feliços amb allò que es dediquen, perquè s'hi realitzaran. Doncs encara estem treballant en aquesta línia, no? Ells se'n van, els pares al final se'n van convençuts, no? Però tu has de fer una explicació bastant, bastant profunda, perquè no acaben d'entendre, no?, que de com viurà un fill de la fotografia o de la pintura
o de
fer artesania, eh? Mm. I encara hem deixat, bueno, doncs aquí també hi ha molta labor a fer, i estic convençut que les escoles s'està fent, vale? Cada vegada anem més endavant. Però això és el talent, això és allò que t'agrada i allò que practiques diàriament i que et va creant unes fortaleses, no? Això és el talent.
Talent molt relacionat a passió, no? Deies una mica. Com allò que et ve de gust va íntimament relacionat, és a dir, m'explico, jo puc tenir passió per, no sé, pels llibres i no fer-me escriptora i que no se'm doni bé això, no? On està també la línia diferencial entre una cosa i l'altra? Perquè moltes vegades, i aquí incideixo en allò que deies de la societat ens frena en certes coses, etc. Potser no ets bon una cosa, no ho ets tant, perdó, però en canvi tens una passió inacabable en una altra, no?
Evidentment, s'ha de diferenciar, tu pots tenir passió per moltes coses, vale? Però si aquella passió acaba derivant en talent per una d'elles, vull dir, què millor que poder-t'hi dedicar. Ara, això no vol dir que no puguis tenir passió per moltes coses. És més, jo et diria, m'atreviria a dir-te, que tu pots viure sense talent, però no pots viure sense passió, Júlia. És impossible. La vida s'ha de tenir passió per les coses, les has de disfrutar, no? I per mi això encarna gran part del que denominem èxit, no? La societat d'avui en dia que intenta trobar l'èxit en guanyar diners, en ser important, etc. L'èxit és fer allò que tu t'agrada, vale? I a més dedicar-t'hi, no? No hi ha massa gent que ho pugui fer, però formaria part de l'èxit. És a dir, quan tu trobes talent i passió i ho dediques, t'hi dediques la teva vida, jo diria que pots haver aconseguit l'èxit independentment d'on t'estiguis situat, no?
De fet, això era una de les coses que volia preguntar-te, que com evoluciona això fins que... Què entenem per èxit, al final?
Clar, l'èxit és un concepte, bueno, que cadascú li aplica el que vol, no? Jo crec que per sort està canviant, no? L'èxit al final és gaudir tot el dia tots els dies d'algú, no? I gaudir de la teva vida, no? I no afegir anys a la vida, sinó afegir vida als anys, no? Que això és un fet diferencial important, eh? Per mi aquest és el concepte d'èxit, aquest és el que estem començant a donar i a explicar, i ara que parlem de grans tecnologies que mouran i que reinventaran tot el món dels negocis, vale? Al final la clau sempre seguirà sent la interrelació entre les persones, no? És a dir, podem si esteu d'acord amb mi, els companys, no? Però podem reinventar el que vulguem de noves tecnologies, que és veritat que reinventaran el món dels negocis, però la interrelació entre les persones és l'important. Aquí en aquest programa n'hem parlat de vegades, no? El món funcionarà millor amb la mesura en què la gent se senti part d'aquest món i gaudeixi d'allò que fa, no? I això és part de la passió, del talent i del que podem considerar èxit. És a dir, aixecar-te cada dia. Jo sempre acabo dient, quan em pregunten això, que l'èxit és mirar-te en un mirall, Júlia, i reconèixer-te. Veure el que tu vols veure. No el que els altres esperen que vegis.
Déu-n'hi-do. M'has deixat aquí ben posada, eh? T'anava a dir una última cosa, i més o menys n'has fet referència, eh? El paper de l'educació aquí, tant a l'escola com a casa, ens està tancant, ens està obrint?
És clau, com amb tot, l'educació és clau. Jo crec que s'està obrint bastant ja, eh? És a dir, avui en dia les escoles ja ens trobem, i el company Emili també és coach, que cada dia s'estan treballant més les emocions, no? Que és algo que no s'havien treballat mai. És més, a la meva generació t'ensenyaven hasta a amagar-les, no? No ploris, que els homes no ploren, no tinguis por, la por no existeix, no? Avui els col·legis ja s'estan començant a treballar. S'està començant a treballar el guiar, vale, a la gent cap a un altre tipus de paradigma de vida, etc. No? Ens queda camí per recórrer, però allà és on es comença a crear el talent i on es comença a crear el concepte que l'èxit no és... Vam parlar d'un programa del guanyar, si te'n recordes, Quart hàbit de Stephen Covey, vale? Que el concepte de l'èxit no és guanyar a costa de tot, l'èxit és guanyar per tu i que el teu entorn també guanyi. i l'èxit és sumar, no? I això ja, gràcies a Déu, jo crec, gràcies a les noves maneres de treballar, cada vegada es treballa més i cada vegada estem més disposats a entendre que els nostres fills no són ni nosaltres, ni una rèplica, ni supleixen res d'allò que nosaltres no vam arribar a fer, no? Per acabar aquesta part, volia dir, el filòsof aquest Sabater, vale, una vegada va dir, no?, que el secret de la felicitat era tenir gustos senzills i una ment complexa. Passa que ell acabava dient que, per desgràcia, la majoria de gent tenia gustos complexes i una ment molt senzilla. Vale? I aquí és on ve el xoc una mica, no? Per tant, aquesta és la part de l'èxit, que treballem les ments de la gent amb allò que ells creuen que es poden desenvolupar, vale? I que els seus gustos siguin els que són. Punto. No esperem res més, no?
I aquesta és la teva funció. A això et dediques. A fer florar el talent.
Ah, jo, gràcies a Déu, ara m'hi puc dedicar full i m'encanta. És... Jo ja t'ho vaig dir, intento tornar a la vida moltes coses de les que m'ha donat i treballo aquesta part perquè a mi em satisfà. De veritat, no sóc una ONG, però aquí jo tots intentem aportar allò que pensem que també hem de tornar a la societat, no?
Moltíssimes gràcies, Jordi. Com sempre, jo crec que fantàstic. Hem parlat amb el Jordi Llong, CEO i creador de Dream Hunters, que si el voleu trobar, doncs estarà aquí encantat de parlar amb vosaltres. A més, es dedica també a fer formacions, és conferenciant, etc., i podrà aportar molt valor a la vostra empresa. Seguidament farem un petit resum de tot el que hem recollit avui, un debat interessantíssim de totes les idees tractades, així que seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Debat 21E. El debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, la idea fonamental d'aquest debat, jo crec que, i la més interessant, ja que hem parlat d'escletxa digital, d'e-participació i descobriment de talent, de quina manera creieu que el fenomen d'aquesta fractura digital afecta a l'e-participació que parlava abans el Carles i fins i tot al descobriment del propi talent, no? M'explico. En el cas de veure en la fractura digital la causa de no saber aprofitar les TIC per manca d'estratègies, per exemple, la població més jove, que són els que dèiem abans, natius digitals, però que no treuen profit d'aquesta facilitat que els donem, es perden en la xarxa, no? Com si diguéssim. Aquest fenomen forma part de la fractura digital o és més una conseqüència d'allò que trobem? No sé si qui em vol respondre més, al Carles o potser l'Emili.
Bueno, li tocaria a l'Emili, però a veure, jo el que diré... No, home, jo crec que és una conseqüència en part, no? O sigui, no és fractura digital, perquè fractura digital, com ve definir a l'Emili, és qui està a internet i qui no. No sé com ho deies d'una manera molt clara, no? Llavors està l'ús, no? Un cop allà dins, i és que ho has respost molt bé,
jo diria que
un cop allà dins et perds o realment fas alguna cosa útil i profitosa, bé, per tu o per la societat allà dintre.
Exacte. Heu dit una cosa que m'agrada molt, hem parlat de talent, i això és lo bàsic, perquè de fet m'ha vingut una paraula que es diu dharma, que diuen als, crec que està a Orient, que de fet és trobar el teu propòsit a la vida. Per què has vingut en aquesta vida? Què és el que et fa, el que deia el Jordi, la passió? I el que diu aquesta paraula és que tots tenim un talent, tots tenim un don. El que passa que a vegades no el sabem, no el coneixem. Per tant, l'important, penso que hi ha una paraula que és superbàsica, que és l'autoconeixement. És una cosa que sí que a les escoles penso que seria superproductiu, doncs que és una assignatura d'autoconeixement. Què és el que t'agrada? Perquè a vegades, i això va lligat una mica amb les noves tecnologies, perquè estem vivint en un món totalment canviant. Ja no hi ha cap professió que sigui com les d'abans. Tot està canviant i les necessitats de les persones poden canviar contínuament. I jo puc tenir un client que sigui a Nova York, o un altre a Xile, o un altre a l'Antàrtida. I de fet pot tenir una cosa que jo sé fer molt bé i que l'altra persona necessita. Per tant, el que hem de descobrir és allò que sabem fer molt bé i pot ser qualsevol cosa. I el que és important potser després és donar-li aquesta forma i, clar, al poder conèixer les noves tecnologies, el que ens obre és un camp enorme perquè potser el nostre client o la nostra persona o qui ens contractarà no està al nostre barri, no està a la nostra ciutat, sinó que està a l'altra punta del món.
Llavors, això de no conèixer el teu propi talent per poder entrar en un procés doncs, de participació o del que sigui, etc., crea aquesta fractura, no?, digital entre el voler i el poder, allò que comentàvem abans.
De fet, això de la participació ho trobo superinteressant perquè hi ha molta gent doncs, que potser a l'anar a votar, al fer el que es fa fins ara, no?, que és el vot per correu, doncs pot ser que se't passi, pot ser que no estiguis al moment, i ostres, poder tenir aquesta oportunitat de poder votar a distància gent que està discapacitada o gent gran o gent simplement que potser diu ostres, és que aquest diumenge anar a votar prefereixo anar-me a la platja, perquè hi ha gent que ho pensa això, no? Però ostres, si jo tinc l'oportunitat d'aquest matí abans de marxar, fer el vot o des del meu mòbil poder-ho fer, doncs potser la participació seria molt més elevada.
Tinc d'acord. Dos coses importants, no? Una dèiem abans, no? Cada quatre anys votar i hòstia, no serà massa tinc que votar. Jo estic d'acord amb el que ell comentava, no? El Carles, de que, ostres, en un món com el que vivim ara, que tot passa vertiginosament, sabeu el que són 4 anys? És brutal. Mm-hmm. Per tant, jo crec que la ciutadania té que participar molt més, perquè 4 anys passen moltes coses, no? La tecnologia avança, tot avança, no? Per tant, estic molt d'acord amb que d'allò. I un altre punt important per a mi no és l'autèntica fractura digital per a mi es produiria quan convertíssim l'ésser humà en esclau de les tecnologies. Jo crec que amb això hem de treballar tots en conjunt.
I aquí és una cosa que se'n diu nomofòbia, que és aquesta angoixa, aquesta ansietat, que si tu et deixes el mòbil, jo em recordo que fa, doncs no sé, no fa tant que portem mòbils, 15 anys, 16 anys, 17 anys, abans tu sorties de casa i tranquil·lament agafaves el cotxe, no portaves mòbil, com a molt el que volia estar molt connectat, tenia una emissora de radioaficionat. Ara tu surts de casa, no agafes el mòbil, ostres, i si se'm trenca el cotxe o la roda se'm punxa,
o si es queda sense bateria.
Com aviso? Pues abans com avisàvem? Pues igual anàvem al poste del SOS, no? d'auxili, i demanàvem ajuda. O igual m'està trucant algú, o tinc uns whatsapps, o tinc un correu.
Per això,
i és que era una ansietat.
Per això deia, només acabo, per acabar una mica el raonament, que em sembla molt interessant, sí. De que jo crec que ja hem creat una petita fractura, és a dir, ja hem deixat aquells que han estudiat i els que no han estudiat, ja hem creat una fractura, no?, on dèiem, si no estudies no serviràs per res, no? Jo ara estic treballant amb molts nanos que tenen un autèntic problema, perquè com que els hi han repetit tantes vegades que si no estudiaven no servien per res, han decidit que no serveixen per res. No és real, perquè això és programació neurolingüística, a mesura que li vas dient, ell creu que no serveix per res, i ara has de reprogramar programar-lo perquè tots servim per alguna cosa, independentment. Ja vam crear una factura, ens vam equivocar, I dos, vale, ara correríem el risc de crear l'altra factura digital, és a dir, o estàs a internet o no existeixes, xaval, no? Per tant, el que és una mica que li costa més, diu, deixo d'existir perquè no estic connectat i no, i desapareixo. I amb això hem de treballar des de baix, vale, perquè les dues coses són importantíssimes, estudiar i estar a internet, però hem de... O sigui, diu, i acabo amb això, vale? Diuen que l'autèntic, o sigui, ensenyar no és donar coneixements, és crear la necessitat d'aprendre. Vale? Per tant, hem de crear aquesta necessitat en la nostra societat de que aprendre i de adelantar-se als temps. Si no, sí creem l'autèntica fractura. Carles,
no, jo he lligat amb la reflexió que feia l'Emili de tu pots tenir un client al Japó o un amic o el que sigui aplicat al terreny de la política, però també a tot. El que ens permet aquesta revolució digital és incrementar molt l'intercanvi d'experiències. L'intercanvi d'experiències flueix molt més ràpidament ara i tu saps què s'està fent en una ciutat del Japó, d'Austràlia, d'on sigui, per aplicar-ho a la teva. De fet, l'OIDP, l'organització aquesta, la base és això, és l'intercanvi d'experiències entre les ciutats membres per anar aplicant, implementant solucions a termes.
I això lligat al que deies abans, Emili, que comentaves que una persona que se'n va a la platja no votarà, jo no crec que sigui només això, sinó que fins i tot pots augmentar el nombre de preguntes. Clar. És a dir, la participació s'incrementa multiplicat per 10 o 10.000. És a dir, li preguntaràs com vols que sigui la pròxima elecció, com vols que estigui el container de casa que dèiem abans, no és només això, sinó que també és increment, no? Nois, em sembla que hem de començar a acabar, em sap molt greu, molt oi, ràpidament. Ja, haurem de fer-ne més, com sempre ja ho dic, però haurem de fer alguna cosa. Sí. Jo, que em digueu 30 segons amb què us quedeu i on us podem trobar, sisplau, Carles, començo per tu, que estàs a la dreta.
A veure, on em podeu trobar? Carles Agustí, tant a Twitter, a Facebook, a Instagram, a blog, per tot arreu, posant Carles Agustí, doncs em trobeu, no? Amb què em quedo? Home, la conjunció que hem parlat de participació ciutadana electrònica amb coaching, eh? Tenim dos coaches fantàstics aquí que han deixat en algunes frases realment bones i que del mix de les dues coses doncs m'enduc una sèrie de temes per pensar, diguem.
Perfecte, moltes gràcies, Carles.
Jo em quedo amb el que hem comentat, sigui en tecnologia, sigui en el que et sigui, deixa't fluir i practica, practica i practica, és el cap, al final és el secret de tot. Podeu trobar a www.dreamhunters.net.
Gràcies, Jordi.
Doncs jo diria que la unió de talent i tecnologia et pot fer despegar el món i obrir-te unes oportunitats tremendes. A mi em podeu trobar, si busqueu coaching tecnològic al Google, de seguida en trobareu, però si no, la meva web és www.coaching-tecnologico.com.
Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve a la mateixa hora.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Salutacions, la desena edició dels Premis Ciutat de Sant Cugat lliura en aquests moments al Teatre Auditori. Una desena d'entitats, clubs i associacions opten a un dels 5 guardons.